Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom. Els teus dubtes sobre salut, atesos pel doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite. Deixa el teu missatge al contestador del programa, 93 409 2777, 93 409 2777, o envia'ns un missatge a salutnaturalpertothom@radioestel.cat. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom, un espai patrocinat per Laboratori Ismael.
En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem
videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar,
que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing
up the road. La vida d'un nen hauria d'estar plena de rialles i energia, però quan els falta la llet, els falta tota la resta, i això deixa un gran buit en la seva vida. Col·labora enviant la paraula llet al 38014 o entra a granrecollidadellet.cat i aconsegueix el compte Tots contra el Buit. CaixaBank i l'obra social La Caixa amb el Banc dels Aliments.
Més de 30 anys d'experiència en previsió social, prejubilacions, valoració d'empreses, peritatges judicials, assessorament financer. A Fidias Actuarios estem al teu costat per oferir-te el millor anàlisi i el millor consell. Confia en nosaltres. Fidias Actuarios. Actuaris, economistes i advocats al teu costat. 93 244 89 80. Més informació a actuariosbarcelona.com.
Ràdio Estel.
Molt bon dia, benvinguts a Ràdio Estel. Això és Fórmula Lesan, un equip de gent que intenta fer riure com l'Edu Mutante. Molt bon dia, Edu.
Bon dia a tots.
Tenim també el Miquel Álvarez, el Sergi San Pedro, David García, la Kira Sánchez, l'Axel Lesan, el Diego Santiago, el nostre tècnic que avui cuiner, Toni Huguet. Molt bon dia, Toni.
Bon dia a tots. Auf Wiedersehen, Germany.
Ben dit, ben dit. Alemanya completament eliminada dels mundials, com sabeu, en parlarem, eh?
Sí.
Ens podeu escriure a formulalesan@radioestel.cat. Joan Trias, molt bon dia.
Molt bon dia.
I escolteu, avui hem de dir, perquè ahir va sortir l'Estudi General de Mitjans, que Ràdio Estel ha tornat a pujar considerablement en aquest estudi.
Sí, senyor.
I que...
De nada.
És bonic, tio, és bonic. Saber que dos EGMs seguits pujant,
sí.
i que anem fent pinyatries.
Moltes felicitats a la ràdio, moltes felicitats a aquest programa, i escolta, moltes felicitats,
moltes felicitats
també...
a tu també, eh?
Sí.
No, no, és que Ràdio Estel... Jo sempre dic que quan puja una emissora, puja tota. És
exacte.
A dir, el que fa un programa arrossega el que fa el programa de després. Si tu no fas un bon programa, segurament tu no aconseguiràs audiència. És a dir, que aquí som una cadena, i la veritat és que Ràdio Estel està per sobre de moltes ràdios, no cal que diguem quines, però per sobre de moltes ràdios que en teoria tindrien molt més potencial que nosaltres.
Sí, senyor.
I això ens fa ser cofolls. Jo, des d'aquí, vull agrair a les 37.000 persones que han dit que tenen Ràdio Estel com a la seva emissora favorita, donar les gràcies i dir que nosaltres seguirem igual, seguirem treballant, seguirem a tope. Aquesta setmana acabem en Fórmula Lesan, però la temporada vinent tornem amb moltes novetats, i jo crec que amb un programa encara millor, perquè...
Exacte. Igual no, eh? Millor.
Millor. Perquè quan una cosa més o menys ha funcionat, ara li has de donar una volteta i acabar de polir-la. I és el que intentarem fer amb Fórmula Lesan, i, per suposat, donar les gràcies a tota la gent que treballa a Ràdio Estel, que ens ha acollit com un mes des del primer dia que vam arribar, i, evidentment, a la directiva de Ràdio Estel per la confiança que ens han donat. Així que, gràcies, i a per totes, Ràdio Estel. Si us sembla, repassem algunes notícies del dia, perquè, Joan, escolta, el Tribunal Suprem suspèn els diputats considerats líders del procés que no podran votar ni tan sols per delegació de vot. Això vol dir que en els vots la Diputació es quedaran amb com a mínim 5 o 6 vots menys.
Exacte, no podran comptar-hi, eh?
és quelcom que els hi esclatarà a sobre.
Això farà moviments polítics, segurament. Estarem pendents les properes setmanes de tot plegat.
És així, perquè es podrien perdre votacions per aquest aspecte. Clar, tu el que fas és suspendre aquests diputats i aleshores, clar, el seu vot ni el poden exercir ni el poden delegar amb ningú altre.
Exacte.
Això és el que passarà. Boris, felicitats, perquè avui és el dia de l'orgull gay.
Bueno,
suposo que tindrà moltes celebracions a fer vostè.
Sí, bueno, estaremos pendientes ahí de hacer las carrozas y de cantar canciones de Rocío Jurado.
No, home, i esperem que algunes celebracions siguin, segons quines hores, una miqueta decents perquè els nens les puguin veure sense problemes. Sí, això també ho hem de tenir en compte.
Bueno, yo iré con un polo verde, una americana y unos pantalones blancos.
Bueno,
como siempre,
jo dic que es diverteixin, que s'ho passin bé, però que pensin que a vegades hi ha nens petits. Jo només dic això,
Sí, sí, bueno, yo iré arreglado para informar, iré cómodo porque, claro, son muchas horas de pie.
Escolta, m'he quedat de pedra perquè un informe de la Diputació indica que Juanjo Puigcorbé maltractava els seus subordinats mentre estava Esquerra Republicana de Catalunya. Es veu que Robert De Niro, el tío, tenia más genio que usted en algunas películas.
Sí, tío. ¿Has visto? No soy el único. Lo que pasa que unos tienen la fama y otros cardan la lana.
Segons aquest informe, van fulminar a Puigcorbé quan van llegir com tractava els seus treballadors. Impressionant, perquè després en el cinema sembla una persona molt afable i molt tranquil·la.
Yo, si fuera uno de esos subordinados, me buscaría un abogado.
Sí.
¿Abogado?
Sí, podria ser el abogado de la película que usted siempre nombrava. Una iniciativa de Change.org diu que volen fer fora de la televisió a Belén Esteban. Aquesta és molt bona.
Vale.
Vale?
No caeré a Sabreva.
No, no, i a més també la volen fer fora d'Instagram.
¿Por qué?
No només...
Però a ver, ¿esto sí, por qué?
Porque fuera yo Bin Laden.
Pues casi, casi.
Belén, la iniciativa ha començat a Change.org, però s'ha extrapolat a una xarxa social com Instagram, Àngel Llàcer, que acostuma a ser una xarxa social amable. Si això hagués estat a Twitter, jo ho hagués entès, perquè a Twitter tothom es fica amb tothom, però a Instagram, que és la xarxa social més amable, que demanin fer fora a Belén.
Hasta luego, Mari Carmen.
Claro, hasta luego, Mari Carmen. Es que no entiendo. Si fuera a Twitter, Belén Esteban estaba ya en Andorra.
De fet, de manera irònica, ja, Sar, li donaven les condolències a Belén Esteban i hi havia gent fins i tot que pensava que havia mort. No, lo que volien era que desaparegués de la tele i d'Instagram.
Bueno, la gente lleva unos años luchando para que quiten Sálvame, pero ahí está, aguantando, ¿no?, cada tarde. 4 milions de persones.
Parlem de la... Sabeu, a mi no m'agrada dir-los Kellys, això a les senyores de la neteja, els diuen les Kellys, les que limpien, no? Em sembla una falta de respecte total, però...
Bueno, depèn del to, com ho diguis.
Exacte.
Clar, elles s'identifiquen, però clar, d'una manera...
Hi ha una associació d'elles que es diuen
sí,
Kellys?
Sí, sí, per
sí,
això.
Per això, que si elles mateixes ho diuen, d'acord, però quan ho diu algú així amb un to xulès...
Sí, per sobre l'ombro, no.
No sé, si per exemple surt Bertín Osborne i diu «Oye, Kelly, tráeme un vinito».
«Tráeme un vinito».
Pues això és ofensiu, no? Però les que sí que s'autodominen Kellys han creat un segell de qualitat pels hotels. Ho escoltem.
La seva història és la de moltes altres cambreres de pis que estan sotmeses a unes condicions de treball i uns horaris que acaben passant-los factura. I ara volen que tothom que reservi una habitació d'hotel sàpiga què hi passa dins. I per això han creat un segell de qualitat al qual puguin adherir-se de forma voluntària tots aquells hotels que compleixin amb uns estàndards de bones pràctiques amb els treballadors. Normalment aquests segells estan enfocats a valorar els serveis i els equipaments que els clients es trobaran a dins. Aquest, però, vol posar nota a les condicions laborals dels que hi treballen.
I el que hi passa perquè les cambreres de pis no estiguin externalitzades. Se'ls apliqui el conveni de l'hostaleria i una càrrega de treball assumible. Uns requisits que verificaran elles mateixes fent la tasca d'inspecció.
El hotel que se esconde, el hotel que no quiera participar, ese hotel no está cumpliendo seguro. Pero bueno, la patronal dice que todos cumplen. O sea que, en teoría, tendrían que escribir todos.
A canvi, elles ofereixen promoció a la xarxa.
Y que se entere todo el mundo de que este hotel cumple y que merece que las personas se hospeden allí.
Una campanya que esperen que serveixi de base per la creació d'un segell oficial de la Generalitat.
Muy bien, pero estos son las Kelly, pero ¿qué pasa? ¿Con qué? ¿Qué pasa con nosotros, los Kelly? Porque nosotros no paramos de limpiar tampoco, y encima sin cona.
Claro, tiene que haber una asociación de los del mocho.
Exacto, nosotros somos los mochos directamente.
Los mochos, claro.
Los mocheros.
los fluflus.
Y ya te digo yo que nosotros, si esto funciona, vamos a hacer también nuestras reivindicaciones, ¿eh? Esto no se va a quedar así.
Pero no tengáis morro.
La reivindicación del guante de plástico.
No tengáis morro, Fermín.
¡Qué desafío!
Si llamasteis a Minguito para no limpiar vosotros.
¡Qué desafío, San Pedro!
No me pegues, Minguito.
¡Qué pues desafío!
Te desafío, te desafía por meterte con él. Escolta, ara parlant seriosament d'associacions i d'altres històries, hem de dir que han aparegut centenars de peixos... Hòstia, veient, és molt heavy, eh? Centenars de peixos morts a la platja de la Barceloneta. Sí. Estic llegint el tuit de la Guàrdia Urbana que diu que els han analitzat i que sembla que estaven sants, però i que li podien haver caigut fins i tot a la barca d'un peixater, un pescador.
Pot ser que sigui per l'estrès dels petards de Sant Joan?
No us podria ser. Sembla que, insisteixo que els
primers informes...
Però si se li cauen d'una barca centenars de peixos, un tio que s'ha passat hores pescant, dic jo que com a mínim els has anat a recollir.
Clar.
No els deixes allà, si saps que estan sants. Però no, després veureu que les aigües de Barcelona, per culpa del port, sobretot, té la marinera, eh? I el 55% dels nens entre 1 i 4 anys, tries, passa més d'una hora diària davant d'una pantalla. Clar, sobretot en aquesta època de l'any és fàcil que això passi.
Ara l'estiu.
Perdona, neixen ja amb una pantalla.
Sí, clar, ara sí.
Neixen, dominen les pantalles més que tu, però tu ara posa't en la pell d'uns pares estàndard.
Uh-huh.
Acabat l'escola. Les escoles ja no hi van. Si vols que els nens facin una activitat, marinyes, t'has de gastar una pasta que no té tothom.
Sí, senyor.
Hombre, claro, tienes que gastarte un dineral en apuntarlo al casal o al splay, claro, para que no estén todo el día en casa viendo dibujos.
Bé, això, la gent que tingui possibilitats i mitjans, perquè això val una pasta. Eh? Conciliar els horaris és molt difícil, per això tots els polítics s'omplen la boca dient que hi haurà conciliació horària i després això no passa mai. Clar, en el supòsit de que no tinguis aquesta pasta per enviar-los a qualsevol tipus d'esplai, només et queden els avis.
Bueno, però hi ha esplais, i perquè jo treballo amb diversos, que tenen beques.
Sí, i hi ha esplais solidaris.
Sí, però aquí no hi cap molta gent, eh?
Bueno,
vull dir, hi ha molta gent que la gent pensa, bueno, aquest com treballa, sí, però si tu et gastes els diners en un treball i no pots entrar amb esplais amb beca, resulta que aquest mes no menges.
No, però jo he fet aquest any diverses actuacions solidàries que eren per recaptar diners per poder després que els nens vagin de colònies als que estan en situació una mica més precària.
Sí, per això et dic que entre la situació precària, que sí, alguns nens podran tenir aquesta solució, i els que no estan considerats en situació precària, però si els hi pagues les colònies o un esplai, sí, ho estaran.
Sí.
Perquè de poder-te gastar aquests diners a no gastar-te'ls, insisteixo, hi haurà famílies que després tindran problemes per pagar l'aigua, la llum i el menjar.
Sí,
i aquestes famílies no tindran ajudes. Aquestes són les que jo em refereixo.
Bueno.
A aquestes famílies només els hi queda una solució, que són els avis. Als avis no els hi diguis que estiguin tot el dia al carrer amb els nens perquè ja tenen una edat. Per tant, tampoc els pots culpar que estiguin els nens davant d'una pantalla durant hores perquè és la solució, en molts casos. No és el correcte, però és la solució.
Hem d'organitzar una mica més potser els horaris, de veure la tele, vacaciones santillana...
Sí, però han de ser els avis els que han d'estar darrere de tot això?
Ah, bueno, no, em referia...
O han de ser els col·les que allarguin la seva estada? Perquè si parlem de conciliació horària, els nens haurien d'anar a escola exactament al mateix temps que els pares estiguin treballant, i s'ha acabat el bròquil. I a més, amb horaris similars.
I si no, més vacances pels pares, home.
O més vacances pels pares.
Aquesta és l'altra, vull dir, parlar...
Mentre siguin pagades, però digue-li això a un autònom.
Exacte.
Que li donin més vacances.
Exacte. Presente.
Sí, per això dic, a l'autònom tu digue-li... Vacances no, donen més dies de feina.
Vaca què?
Sí. En fi, són algunes cosetes que us hem volgut explicar en aquesta primera part del programa. A les 11 tornarem amb més música, eh, Joan?
Sí, senyor.
Una abraçada enorme. Vull acabar, això sí, amb una carta, ens posem seriosos, que ha escrit la víctima de la manada, que està tan indignada com la majoria de la societat espanyola. Ho escoltem.
De corazón, gracias a todo el mundo que haya hablado de mí un segundo para repudiar lo ocurrido. A las asociaciones, personas de la calle, personalidades políticas, famosos, periodistas que me hayan respetado, y en general, a todo quien se haya preocupado por mí. Gracias por hacerme sentir otra vez parte de la sociedad. Pero ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera denunciado? Pensadlo. Pero todos tenemos que ser partícipes del cambio. Para todas las mujeres, hombres, niñas, niños que están pasando por algo parecido, se puede salir. Contadlo a un amigo, a un familiar, a la policía, en un tuit. Hacerlo como queráis, pero contadlo. No os quedéis callados, porque si lo hacéis, les estáis dejando ganar a ellos.
Doncs tota la raó del món i tot el nostre suport a aquesta noia víctima de la manada que ha volgut enviar aquesta carta que han llegit al programa d'Anna Rosa. I dit això, anem a buscar la notícia positiva de la jornada.
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, motor de progrés econòmic i social, patrocina la notícia positiva del dia.
Una nena amb leucèmia que ha pogut acabar el curs escolar gràcies a la instal·lació de càmeres a les aules. Els nens es troben ja de vacances després d'un llarg curs escolar, com comentàvem, però hi ha petits que, per diverses circumstàncies, veuen alterada la seva activitat diària i no poden anar a l'escola. És el cas d'una nena de Puig-reig que, a causa d'una leucèmia, no podia anar a classe. Per intentar que la seva rutina diària es modifiqués al mínim possible, malgrat que la família va decidir que no podia anar a l'escola, vam col·locar videoconferències i així la nena podia seguir les classes des de la sala d'espera de l'hospital o quan estava ingressada. Ha estat una gran iniciativa, una magnífica notícia positiva que destaquem aquí amb el patrocini del Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, sumem esforços per multiplicar resultats. Les imatges del dia. Imatge 3.
Una mica amb la línia del que dèiem, Edu, parlàvem d'aquests centenars de peixos morts a prop de la platja de Barcelona, però segurament tindran a veure també els creuers, perquè els creuers de Barcelona i la Costa Brava entre les banderes negres de 2018, segons Ecologistes en Acció.
Sí, fa por, llegir aquesta notícia.
Sí, sí, Ecologistes en Acció realitza cada any un informe Banderes negres, que assenyala els punts més contaminants o amb la pitjor gestió mediambiental per part de les administracions del litoral espanyol. En total són 48 punts especialment contaminats i des de l'ONG pretenen posar focus per conscienciar sobre la necessitat de canviar la situació actual. En aquest informe han posat especial èmfasi en la situació de les platges de Barcelona i les seves rodalies a causa dels creuers. Expliquen que aquest tipus de vaixells utilitzen combustibles amb un alt contingut de sofre que emeten contaminants molt perillosos per la salut humana. A més, quan atraquen al port de Barcelona, segueixen cremant fuel oil. I també han posat especial atenció a la Costa Brava, ja que diuen que tota la costa gironina en general està patint l'impacte de l'activitat turística, sobretot el patrimoni natural i cultural. Segons Ecologistes en Acció, el model turístic de la Costa Brava no només amenaça la biodiversitat dels ecosistemes de la zona, sinó que també està afectant el model de vida de la població local. És veritat que allà hi ha molts turistes amb el seu vaixell. Jo suposo que banderes, a part d'avion, tindrà també un barco. Por eso lo de banderas negras.
Banderas negras, ahí estamos. Banderas negras, que es un homenaje al zorro, que ya sabéis que el otro día la hicieron en TV3.
Sí.
¿Verdad?
Y no. Me veías a mí hablando en catalán.
No, però per cert que...
Sí, és raro.
Ens hem de posar seriosos amb això, perquè el tema dels creuers i dels vaixells contaminen tota la platja de Barcelona. És veritat que hem obert la ciutat al mar,
sí, però...
Però escolta, si després és perillós banyar-se, perquè els anàlisis reals que fan de les aigües de Barcelona no són bons, eh?
No. A més, hi ha com tres zones d'atracament de creuers, segons el tamany del vaixell, i clar, estan allà, i el vaixell està en marxa, i està llançant al mar el fuel i tot això, i crec que van fer un estudi fa poc i l'aigua del port estava molt, molt contaminada.
Molt contaminada, i el que no poden fer Guardiola és carregar-se una zona tan bonica, de les zones més maques del món, com sí, és la Costa Brava. Això no correcte, ho podem permetre, eh?
Correcte. Bé, arriben els vaixells, està clar que és un port, però hauríem de tenir un control, tenir la possessió de la contaminació de l'aigua. Sí. Està una mica més pendent de tot.
Perfecte. Doncs té tota la raó, Pep Guardiola. Anem a la imatge número 2.
Imatge 2.
Error greu de protocol de Meghan Merkel. Una foto oficial amb la reina Isabel II. Aquesta història acabarà igual que doña Letícia i doña Sofía, ja veureu.
¿Verdad que sí? Tiene toda la pinta.
Això té tota la pinta.
Però con la suegra i con la cuñada, també.
Sí, 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 per això dic.
Con Kate Middleton, també.
La duquesa de Sussex està portant de forma impecable el seu paper dins la família real anglesa, però el protocol és molt estricte i de vegades et pot jugar una mala passada. Un gest tan habitual per un comú dels mortals com podria ser creuar les cames, sí, una sobre l'altra, el que fem tots, s'ha convertit en una greu anècdota venint de la dona del príncep Harry. Les normes de la Casa Reial estableixen que les dones han de creuar les cames pels turmells o posar les dues cames juntes en paral·lel per mantenir l'equilibri de la postura. Això ens ho explicaria la nostra professora de protocol, Marta González Peláez, però, esclar, sí, Risto Mejide. Esto, si tu vienes de fuera, d'una família real, hombre, no lo piensas, porque es un acto muy natural cruzar las piernas, ¿no?
Ya, pero vamos a ver. Es que esta gente se las coge con papel de fumar.
Sí, realmente
no
tampoco...
No entiendo qué hace estos protocolos.
Bueno...
Entonces, si voy yo, que estoy ahí en el sofá con una pierna así doblada encima de la otra y sentado...
Hombre, si usted invita al Chester, a Meghan Markle, claro, la posición natural es cruzar las piernas, claro, pues recibiría muchas quejas.
La mano apoyada en la cabeza,
es que yo no sé si podrían estar sentados en el mismo sofá. Igual tenían que estar en sillones o algo.
Igual
así.
Me fusilan.
Según el protocolo, pues vete a saber. En fin, anem a la imatge número 1 del día.
Imatge 1.
El truc de WhatsApp per evitar les fotos que t'envien des dels grups. Hi ha grups de WhatsApp, com sabeu, que es poden convertir en un malson. Converses creuades, la gent es pica entre ells... Però, sobretot, molts cops, quan s'envien fotografies des d'aquests grups de WhatsApp, et queden enregistrades en el teu mòbil. I tu no ho saps. Si tu, igual, estàs ensenyant la galeria a algú, mira els fills, perquè tu has fet unes fotografies dels teus fills i vas passant fotografies, et pot sortir qualsevol meme, qualsevol foto d'aquestes que han penjat al grup que potser ni t'has enterat i que han quedat allà guardades.
El grup de WhatsApp del futbol.
Per exemple, o ara... No, o al... Sí, allà s'envien algunes guarrades a vegades que tu no vols rebre...
És que l'altre dia ho parlàvem... Que,
I et queden allà.
Els que tenen dona i fills, clar, es passen el dia borrant coses.
Es passen el dia esborrant, perquè això queda a la galeria, doncs.
El meu amic Max.
WhatsApp t'explica un truc perquè aquestes fotos no quedin a la memòria del telèfon i et puguin portar algun problema.
Sí, correcte. A més, després, no sé els vostres telèfons, però el meu té molt poca memòria i ja t'està borrant contínuament coses.
És que jo ara també estic amb la memòria que tinc d'estar borrant vídeos, fotos, de tot, perquè si no, no em cau res.
Però
no,
per
això m'obre el WhatsApp.
Per què se t'ha de guardar automàticament tot el que t'arribi al WhatsApp, tots els memes, totes les fotos? Insisteixo, perquè molts cops, jo els grups és que ni els miro. Si hi ha 10 converses...
No ens hem donat compte.
Hi ha una funció...
No miro nada.
Dins de la configuració del WhatsApp, tu hi ha una casilla que la pots marcar... Perquè quan t'envien coses no es descarreguin automàticament.
Està molt bé, és això.
Jo lo tengo activado.
Sí, sí.
Yo tengo activado.
Molt bé. Doncs, si us sembla, anem a les notícies breus amb el gran Edu Mutante i amb Matías Prats, després arribarà Diego Díez i la tertúlia esportiva Desinformatiu Mutante.
Saludos a los oyentes de este Desinformatiu Mutante que arranca con los titulares breves de la jornada. Tan breve como lo que tardas en sudar cuando sales de la ducha y te reduchas. Sigue el Mundial de Rusia en la semana llamada de los filetes a un euro, porque todos los partidos son puro nervio. Un estudio revela que el mejor protector solar es quedarse en casa. Unos grafiteros pintan desnudos un convoy del metro de Barcelona. Les cogieron a calzón quitado. Empresarios instauran el Día Mundial del Chiringuito para reivindicar su protagonismo.
Tenemos sonido editorial, compañeros. Venga, pincha, ¿no? Venga. Los chiringuitos son la salsa del verano, la salsa de la playa, de las vacaciones. Es el refugio donde te metes cuando tu pareja te agobia, con que te pongas crema solar. Cuando te quieres ir y llevas 5 horas al sol y ella te dice, pero si acabamos de llegar. Por eso hay que reivindicar más los chiringuitos, necesarios, vitales en la vida. Chiringuitos sí, neveras de casa con bebida no. Vete al chiringuito o quedarás retratado.
Y hasta aquí Matías Prats y Pedrerol. Hoy le toca a Gloria Serra, ¿no?
Efectivamente, soy Gloria Serra y esto es Equipo de Desinvestigación Express. Hoy hablamos del misterio mundialístico. Parecía que iba a ser el gran mundial, el mundial de las grandes selecciones, pero ¿qué mundial estamos viviendo? Un mundial más raro que ver a un ruso negro. Los equipos pequeños encerrados como un autocar atravesado en la calle de un pueblo. Y las grandes selecciones más cansadas que el mecánico de los Transformers. Por eso esperamos que a partir de hoy, a partir de los octavos, los partidos tengan más emoción que ir de fiesta en el coche de Arturo Vidal. Seguiremos de cerca esto y la compra de partidos amañados en Equipo de Desinvestigación Express.
Muchísimas gracias, Gloria Serra.
Pero tira la piedra ahí de partidos amañados y se despide.
Y se pira, sí, se pira, es lo suyo. Ella ve mafias detrás de todo. Escolteu, tenim el Cholo Simeone per aquí, oi?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Cholo, es que hay un atlético que cumple años y que me gustaría que usted le felicitara hoy su día.
¿Quién es?
Se llama Diego, como Maradona.
Ah, Diego Díez.
Exactamente.
Sí, por cierto, me tiene que enviar magnesio.
¿Ah,
a
sí?
Los chavales.
A los chavales. Pues usted mismo proceda. Aquí tenemos a Diego Díez. Dígale usted algo, en nombre de todo
hay
el equipo.
Ir, hay que ir dietética, dietética.
Al pagocito, al pagocito.
Al pagocito, al pagocito. Rábano negro, rábano negro.
¿Y eso significa qué?
Y magnesio, magnesio.
¿Y eso?
Para
¿y
las articulaciones?
¿Y la felicitación?
Y la felicitación a Diego Díez, que es su cumpleaños, y esperamos que los cumpla feliz. ¿Diego Díez?
Sí.
Aquí buenos días, pensaba que estaba hablando solo. No.
Hombre, de Atlético a Atlético, ¿eh?
De Atlético, y de Diego a Diego.
Y de Diego a Diego.
De Diego a Diego.
Por Diego, cierto, Pablo Simeone.
También, exacto.
También tengo que ir a comprar las pastillas de para la voz.
Sí,
perfecto,
sí.
Perfecto.
Porque estamos ahí en la banda gritando y al final de temporada uno se resiente.
Eso va muy bien para la voz, ¿qué puede ser, Diego?
Las pastillas del cantante. ¿Cómo eran,
sí,
Diego?
Sí, hay la hierba de los cantantes, el erísimo.
Sí,
eso es.
Doy fe, buenísimas. Son mágicas.
Y la malva es la hierba de los locutores.
Exacto.
Ahí está. Pues felicidades a Diego Díez, que lo queremos muchísimo, que ha apostado por nosotros desde el primer día.
Sí.
El año que viene ya nos han dicho que seguimos, así
y,
que...
Y quiero darle las gracias, pero de verdad, ¿eh?
Sí, sí.
Porque llevo unos meses con problemas de la voz y la... ¿Cómo era, Diego? Las florecillas aquellas...
El erísimo y la malva.
Exacto. Y luego la voz clara, ¿no?
Sí, sí.
Pero magia, ¿eh? O sea...
Sí, sí. No es magia. Es naturaleza.
No, claro. No. Sí, pero que estar por la noche afónico y por la mañana estar perfecto...
Pues eso lo consigue Diego Díez, sí, sí. Que lleva 35 años en este mundillo, y que, como digo, le quiero dar las gracias por apostar por nosotros desde el primer día. Es también parte muy importante de esta subida que hemos tenido en este EGM de ayer del 25%, que se dice rápido. Puquet a puquet, Diego, pero estamos ya en unas audiencias importantes en Radio Estel por encima de otras emisoras teóricamente más fuertes, así que eso lo dice el EGM, ya no lo decimos nosotros.
Y yo que me alegro.
Gracias por todo, Diego, de verdad, de corazón, y felicidades y que cumplas muchos más porque aquí se te quiere mucho y lo sabes. La dietética, Mallorca 127 junto al mercado del Ninot, creo cubierta 40 entre Plaza España y el mercado de Hostafrancs. Podéis llamar 93-451-6626 y pedir hora. Por cierto, que hemos leído un informe de CatSalud que dice que la mala circulación afecta al 67% de pacientes que son atendidos en atención primaria y como consecuencia de ello aparece la sensación de pesadez, hinchazón, calambres musculares, hormigueo, dolor al caminar. ¿Cuáles son las causas principales, Diego?
Bueno, fíjate, 67% de los pacientes, 2 de cada 3, que se dice bien pronto. La primera de todas es el exceso de peso. También el sedentarismo, la mala alimentación. Hay que saber que se da más en mujeres y antes era en personas de más edad, pero el problema es que la incidencia en mujeres de mucho más jóvenes se va multiplicando exponencialmente por todos estos datos que comentamos.
Fíjate, nosotros siempre decimos que hay productos, hay uno que recomiendas mucho, como es el Covenal.
Sí.
Para el tema de la circulación se nota desde la primera toma de un vial. Hay otros productos que se tarda más en notar, ¿no?
Naturalmente. Lo primero es equilibrar la alimentación y disminuir el sobrepeso. Eso ya ayudaría bastante. Caminar
sí.
Diariamente, dormir con las piernas un poquito en alto y tomar algún producto natural, como por ejemplo este, el Covenal de Conatal. Como tú comentabas, es fantástico para mejorar la circulación.
Es que la gente nos escribe, Diego, y nos dice, sí, que es verdad, que desde el primer vial ya se nota el efecto.
Se nota enseguida. Sobre todo se nota si tú llegas a casa y estás con las piernas doloridas o cansadas, te tomas un vial y al cabo de un rato notas esa sensación de alivio. Hay que tomarlo, a ser posible, todos los días, no solamente cuando te molesta, ¿no?
Sí.
Pero al contrario de otros productos, porque tampoco los productos naturales no suelen ser tan rápidos, tan radicales a la hora de... En esto hay que dejarles un poquito de tiempo. El Covenal, en este caso, no. Para todo lo que es la mala circulación, el Covenal es esto, son todo plantas, es completamente natural y sale alrededor de unos 21 euros, con lo cual es bastante asequible.
Oye, y para el sobrepeso, que también decíamos, hemos de conseguir perder peso, lógicamente Ángeles, la nutricionista de la dietética, nos va a poner a dieta y nos va a recomendar lo que sea más necesario. Son solo 10 euros en la consulta con Ángeles, la nutricionista, pero para perder esos primeros kilitos, que ahora todos queremos a ponernos el bañador y demás, el Reduslim dos fases, pues nos hace perder 2-3 kilitos muy rápido, ¿verdad?
El Reduslim dos fases va bien, no solo para las personas que tengan que perder poco, esos 2 o 3 kilos, sino también para aquellas personas, que necesiten perder algo más. Porque
es drenante y quema grasas a la vez, ¿no? Natural.
Es al mismo tiempo es cómodo porque tiene dos... Hay, dentro de lo que es el producto hay dos viales. Uno que pone el número 1, otro que pone el número 2. El número 1 es el drenante. El número 2 es el quema grasas. Entonces, uno se toma con un vaso por la mañana en ayunas, el segundo se echa en 1,5 litros de agua y se toma durante el día. Y estamos haciendo al mismo tiempo drenante y quema grasas. Entonces, es muy cómodo y, como te decía, va bien. Para los que quieren perder peso, por ejemplo, que quieran perder 2 o 3 kilos, pues es perfecto. Para los que quieran perder más, pues no hay nada mejor que empezar a ilusionarte cuando estás viendo unos resultados. Pero sin olvidarnos que la base siempre tiene que ser la alimentación, que es la que, cuando dices, le pone a la persona a dieta, que no lo piense de una forma restrictiva, porque hay que comer legumbres, hay que comer prácticamente de todo, incluso si alguna vez se come algún frito, ya Ángeles sabrá decir cómo compensar. Entonces no hay que abusar de según qué cosas, pero hay que comer prácticamente de todo. Entonces es hay que hacer dieta, no nos vamos a engañar, pero es mucho más asequible, porque además de alguna manera intenta que la dieta sea lo más próxima posible a las apetencias o a los gustos de la persona, para que sea, cuanto más fácil sea el hacerlo, más fácil va a ser el que continúe y que vaya consiguiendo el peso.
Pues ya lo saben, Reduslim 2 fases se pueden pasar por la dietética también para comprar Covenal o para pedir hora con Ángeles, nuestra nutricionista, consultas para control de peso solo 10 euros. Acuérdense que son visitas personalizadas, siempre con alimentación equilibrada, comiendo de todo, que debe ser la base de la pérdida del peso para luego no recuperar los kilos perdidos y, por supuesto, sin pasar hambre ni ansiedad. Si quieren reservar hora con Diego, son 50 euros la primera visita con revisión incluida, 93-451-6626, 93-451-6626. La dietética está en Mallorca, 127, junto al mercado del Ninot, creo cubierta 40 entre Plaza España y el mercado de Hostafrancs, y cualquier producto lo pueden pedir en ladietéticabarcelona.com, 93-451-6626. Don Diego Díez, muchísimas gracias por formar parte de esta gran familia de Fórmula Lesan. Nosotros volvemos en septiembre, mañana es el último programa, pero estaríamos encantados de tener su presencia una temporada más porque nos encanta, Diego. Muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Gracias, Diego Díez.
Gracias, Diego.
Y felicidades.
Gracias, gracias.
Pasa buen día.
Gracias.
Muy buen día. Y Borja de María, muy buen día, Borja.
Bon dia, Albert.
Doncs dia el mateix que l'hem dit a Joan Trias, que si hi ha una ràdio que és familiar i una ràdio on tots som amics i on tots tenim aquest concepte d'equip, jo crec que és aquesta, Ràdio Estel. I quan Ràdio Estel puja, aquí ningú mira si és un programa, si és un altre, si és aquest o si és l'altre. Aquí ha pujat la cadena, que és el que volem tots, és el segon EGM consecutiu que puja i és el que desitgem, anar fent pinya i que això, poquet a poquet, es vagi convertint en el que es mereix. Una ràdio potent, perquè la gent de dins val molt la pena. En aquesta cadena, sí. I ho diu un tio que porta 30 anys en aquesta professió.
Doncs mira, això et volia preguntar, si podies comparar amb altres cadenes i realment
dir-ho amb coneixement, que aquesta...
Sobretot l'ambient. L'ambient és formidable, Borja, que aquí tothom es porti bé, que entris i hi hagi somriures per tot arreu. No dic que a les altres cadenes no passi, no dic que no, però que dic que l'ambient que m'he trobat aquí des del primer dia em va sorprendre això, no? La pinya que hi ha a Ràdio Estel, i per això que quan les coses van bé ens n'alegrem tots i felicitats.
Jo personalment, i comparteixo això amb la resta de companys, estem superagraïts de la vostra arribada a aquesta ràdio, perquè sou bastantes persones que esteu aquí a la planta baixa d'aquí de l'edifici, des de la primera hora del matí, que ens acompanyeu. Diré com a tall d'exemple, Sergi San Pedro sempre arriba a les 7:40 del matí
a
fer-nos companyia mentre estem preparant les notícies. I després estem aquí xerrant, sou gent extraordinària i un goig de tenir-vos com a companys de treball, però també com a persones, com a gent que, amb la que tractem.
Gràcies, Borja. La bona notícia que l'any vinent seguirem i intentarem fer-ho encara una miqueta millor. I Borja de Maria, part molt important, com sabeu, d'aquí, d'aquest programa, perquè ens explica sempre les notícies més destacades del dia. Avui, què ha passat, Borja?
Doncs estem pendents de l'actualització de notícies, perquè, mira, no sé si sabies que ja s'ha descobert un dossier dels Mossos d'Esquadra que va censar contraris a la independència. La policia va identificar i va fotografiar 40 assistents a una manifestació de Societat Civil Catalana. Aquest dossier, de 14 folis, és un dels 30.000 documents que els Mossos havien trencat i portaven a cremar a la incineradora de Sant Adrià de Besòs, un dia abans que el Parlament aprovés la declaració unilateral d'independència. Agents de la Policia Nacional van interceptar els Mossos i van evitar la destrucció d'aquesta documentació. També hem de saber que el Partit Socialista del País Valencià ha apartat el president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, de tots els seus càrrecs del partit i ha proposat el seu número 2 com a substitut en aquest ens provincial. Però no el poden fer fora de l'alcaldia d'Ontinyent perquè Rodríguez governa amb majoria absoluta, tot i que la intenció és que ho acabi fent. Recordem Jorge Rodríguez enxapat per un cas de corrupció ahir mateix. I encara amb el ressò d'aquesta marxa de Quim Torra, d'un acte que estava celebrant a Washington, ha demanat la dimissió de l'ambaixador espanyol a Washington, Pedro Morenés, pel discurs que l'exministre del PP ha fet. L'exministre de Defensa, el president de la Generalitat, assegura que Morenés l'ha titllat de mentider després que hagi parlat dels presos polítics i del dret a l'autodeterminació de Catalunya. I lamentablement hi ha hagut un incendi, concretament a Nairobi, a Kènia, amb almenys 9 morts i desenes de ferits en un mercat, el mercat de Gikomba, un dels més coneguts del país. I res, tanquem aquest butlletí convidant-vos a un acte cultural, perquè avui, a la cloenda del curs de la Universitat de Barcelona, es fa un homenatge a Dolors Bramont, filòloga, historiadora i especialista en el món musulmà. A les 6 de la tarda, a la Facultat de Filologia, podeu acudir a aquesta activitat. Aquestes són les notícies, Albert.
Moltíssimes gràcies, Borja, que tinguis molt bon dia.
Gràcies, igualment, gràcies.
Nosaltres encetem ja la tertúlia esportiva.
Vinga, vamos, pitja.
Tertúlia esportiva.
Amb moltíssimes novetats, amb grans sorpreses, Julio Salinas, perquè qui anava a dir que Alemanya quedaria eliminada del Mundial, la campiona del món?
Para que luego hable de nosotros, ¿no? Ya, es que aquí el que esté libre de causa, que tiene la primera piedra, ¿no? Alemania al carré.
Al carrer, al carrer. Javi Clemente també li va passar a Espanya. Després de ser campiona del món, el següent Mundial va caure a la primera fase. No és fàcil, això, ¿eh?
Para que veas. Y luego me criticaban a mí en su día porque me peleaba con los periodistas.
Pues, y por caer en cuartos, ¿verdad?
Ahí lo tienes.
Ahí lo tenemos, ¿eh? M'ha sorprès molt la conversa entre Donald Trump i el president de Portugal. Has vist el que ha passat, no, Edu?
No he vist això.
Donald Trump estava parlant amb el president de Portugal de futbol i se li acut a Donald Trump dir que si Cristiano Ronaldo es presentés com a candidat a la presidència, no guanyaria. I tu dius, bueno, però és que algun cop Cristiano Ronaldo ha dit que vulgui ser polític?
No, ha dit que vol ser actor, però polític.
És que és absurdo.
No
sé, si ell mai ha dit que vulgui ser polític, José Mourinho, per què Trump col·loca aquesta hipòtesi?
No entiendo por qué. No me dejan ser a mi presidente.
A usted sí le veo presentándose.
¿Cómo utilizar el Manchester United como presidente de Portugal?
A usted le veo presentándose y ganando, y montando unos pollos en Portugal. Usted podría ser el Trump de la Unión Europea, ¿eh?
Mas yo pienso que si yo fuera presidente, yo creo que en 3 meses me hago con toda Europa.
No, no. Si vostè, Mourinho, fos president i ahir hagués rebut a Trump, li fot el dit a l'ull i s'organitza la guerra mundial. O sigui, vostè seria pitjor que el de Corea. ¿O no?
¿Dónde está el verdadero jefe?
Este le mete el dedo en el ojo sin problemas.
Le meto el dedo en el ojo y después me voy a roda de prensa y empiezo a decir todo lo que pienso de este señor.
Doncs no, esperem que no arribi mai Mourinho ni tampoc Cristiano Ronaldo a ser presidents de Portugal, eh? De moment no hi haurà VAR a la Champions. Qué curiós, Florentino. Porque si hubiera existido el VAR, el Real Madrid, las últimas Champions no las gana ni de coña.
Sí, he tenido que tirar de teléfonos rojos para evitar que el VAR esté en la Champions en la próxima temporada. Uh-huh. No sé.
No, pues mire usted, todo el mundo está diciendo lo bien que ha funcionado el VAR. Y
¿sí?
Viendo que el Madrid gana tantas Champions gracias a los errores arbitrales, no convenía, ¿verdad?
Bueno, pues mire usted, tendrá que esperarse un poco en el VAR, entrar en funcionamiento, hasta que el Real Madrid pues gane 2 o 3 copas más de Europa. Y bueno, pues a ver si la iniciativa pues coge fuerza.
Pedrerol tenía un deseo.
Sí, tenemos un deseo.
Pedrerol deseó que Messi fuera Maradona por un día, ¿verdad?
Por un día.
Sí.
Messi tendría que ser Maradona por un día.
Ho va dir a l'editorial, però abans vull que escoltem la nova editorial de Pedrerol dedicada a Maradona. A Messi només li fot pals. És a dir, quan Messi salva Argentina, marca un golàs l'altre dia i Cristiano Ronaldo falla un penal, Pedrerol,
sí.
Chitón, ¿verdad? Calladito ese día. Hablar de Maradona porque no toca hablar de ¿cómo? Cristiano.
No te oímos bien, se entrecorta.
Se entrecorta, ¿verdad? Sí, no, que digo, que usted, con tal de no decir que Messi fue el salvador de Argentina, insiste y habla de Maradona en otro tono. Escúchame la editorial de Pedrerol.
La recuperación de Messi, el gol salvador de rojo, la euforia de Argentina. Todo ha quedado ensombrecido por la imagen de Maradona.
Ah, claro.
Porque ayer sufrimos con Maradona. Sufrimos por su lamentable estado. Qué pena nos dio. Hemos disfrutado viéndole jugar. Hemos disfrutado mucho, porque Diego era una maravilla en un campo de fútbol. Sus regates, sus cambios de ritmo, sus goles, su personalidad. Porque él solito ganaba ligas. Y ganó hasta un mundial con Argentina. Pero ayer vimos la otra cara de Diego, su cara más amarga. Una imagen que invita a la reflexión. Diego lo tenía todo. Fama, dinero, reconocimiento, todo. Pero también tuvo muchos palmeros, malas compañías y mala cabeza. No es el mejor ejemplo para los niños, no. Seguro que no lo es. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que Maradona está enfermo. Está enfermo. Y hay que ayudarle.
Ahí está, fenomenal.
No, ¿qué te ha parecido, Jorge?
Es que te lo dije, Josep, es que Maradona en Argentina se lo perdonan todo.
Todo.
Es prácticamente un dogma de fe. Escúchame, te lo expliqué en el programa. Vamos a escucharlo.
Sí, sí.
Hace 2000 años que murió Jesucristo. Entiéndeme, ¿a dónde te llevó? Y realmente se sigue rezando al Padre Nuestro y hay cosas que no cambian. Y evidentemente es dogma de fe. Maradona, ¿dónde está la cámara? Es dogma de fe.
¿Dónde está la cámara?
Maradona es Dios en Argentina. Maradona, todo es indultado. Maradona realmente es eso que no se puede palpar ni se ve, pero realmente se siente. Y eso lo tienen que interpretar. Y los argentinos le perdonamos. Y tenéis que entenderlo.
Pues no debería.
Porque si no entendéis esto, realmente hacemos una reflexión, como ha hecho José Luis, seria, contundente. Pero realmente en Argentina, Diego Armando Maradona es dogma de fe.
No, evidentemente, y hay que perdonarle absolutamente todo.
Claro que sí.
No hay que perdonarle todo, está dando muy mal ejemplo a la sociedad. A los niños, a las personas que lo puedan admirar. O sea, no puede salir un tío del renombre de Maradona, un símbolo como salió el otro día, borracho, haciendo peinetas. Y lo que es peor, el otro día en la editorial Pedrerol dice que se convierta a Messi en Maradona por un día. Pues mira, lo hemos hecho, Pedrerol. Messi, muy buenas. Messi es Maradona por un día.
Sí, bueno, la verdad que...
¿Qué le pasa, Diego?
Ay,
Diego, a seguir, Diego. Siéntese, Messi.
Unas copitas.
No, sí. Siéntese, acompáñenlo, por favor.
Axel, cógeme.
Escolta'm, Diego. Axel, agafa el Maradona, por favor. Agafa el gol perquè se'ns està... Agafa el Messi, que se'ns està caient.
No sé què m'echaron en la bebida.
Sí, i si us plau, no li faci peinetes a sobre a ningú de l'equip que l'estem intentant ajudar.
Y bueno, me pedí... Pedí algo para desayunar, però parece que me
sento
mal.
Sí, li has sentat malament. Messi, sisplau, prengui seient perquè està donant molt mal exemple i això no pot ser, eh?
Algú que me traiga una aspirina.
Sí, doncs això seria Messi convertit en Maradona per un dia, que és el que demanava Pedrerol. Insisteixo, eh? Que li costa, obrir una editorial amb Messi quan s'ha classificat Argentina amb un golaç de l'argentí. Li costa, eh? Ha de desviar l'atenció i parlar de Maradona. Pedrerol, se li veu molt al llautó, molt.
Nos regimos por la actualidad. Y la actualidad era Maradona. No el partido, sino Maradona.
Però, escolti'm, insisteixo, que no han parlat ni una paraula de Cristiano Ronaldo, que falla un penal i està a punt d'acostar-li la classificació a Portugal. Si Iran marca l'última jugada un tio que estava sol davant de porta, la errada de Cristiano li costa el Mundial a Portugal i no diuen res. Segueixen dient que Cristiano és un líder i Messi no. Ho escoltem.
Però això decía Rocío Burgos, no?
Sí, sí, Rocío Burgos.
Vinga, vamos, vinga, tira. Venga,
decía Karma, ¿no?, que tenían mucha presión los futbolistas de Argentina. Entonces, en una situación así, se requiere el liderazgo del entrenador, por un lado, que para mí tienes jugadores muy buenos a los que has dejado en el banquillo, ¿no? Mira, un Mundial son muy pocos partidos, pon a los buenos. Pero los futbolistas necesitan un líder en el campo. Y en Argentina, los futbolistas, ¿quién espera que sean ese líder en el campo? Leo Messi, para mí, la imagen del himno es que es tremenda, tremenda, porque no hay motivos para tantos nervios. En el último partido...
La misma que España, que había empatado también, y la misma que Portugal, igual.
España ha sido campeona del mundo hace nada. La misma presión. Bueno, aquí está todo el país pendiente de lo que pasa. Entonces, Messi ha tenido, yo no voy a decir siempre, pero una falta de liderazgo brutal. Y eso es algo que nunca se le ve a Cristiano Ronaldo. Hará mejores partidos, peores partidos, pero es un tío que tira del equipo.
No, no és veritat. Això és completament fals.
I es va veure l'altre dia, al túnel de vestidors.
Mireu una cosa, Àxel, tu has jugat molts anys a futbol.
Sí.
Amb molts equips. Quan un jugador no s'alegra quan no marca un gol ell, que és el que fa Cristiano Ronaldo, això un vestidor com senta? Això agrada? Que un jugador, per molt bo que sigui, no celebri els gols dels altres?
Però és algo bastant comú en aquest mundillo. Jo, per lo que he vist...
Ja, però aquest no és un líder. Un líder és un tio que es preocupi dels demés, no? Que no sigui un xupón, que quan et vegi sol et passi la pilota, que si veu que tens problemes perquè l'entrenador no et dona bola quan surts al camp t'intenta passar perquè tu marquis, això ho ha fet Messi.
Cristiano, a veure, tothom sap que Cristiano és un jugador molt egoista. Tindrà moltes coses bones, però egoista ho és.
Per això dic que un egoista no pot ser un líder.
Un tio
que el teu equip perd i tu marques un gol, t'alegres, com jo he vist a Cristiano, això no pot ser un líder, mai de les maneres.
Però si s'ha vist Cristiano, no tan sols no celebrar el gol, sinó que, a més, demanar fora de joc del seu company.
Exacte.
És surrealista.
En sèrio?
Sí.
O llançar-se a terra i demanar al VAR, quan tothom ha vist...
Que s'ha llançat.
És a dir, Cristiano, li pots dir de tot, un gran jugador, un depredador d'àrea, un guanyador, perquè ho és, amb esperit de killer dins d'un partit. Però un líder no és. Un líder és algú que mira pels demés, que es preocupa pels altres. Messi sí és
això. Això ho fa Messi, sí.
L'altre dia es veu a Messi en el túnel de vestidors, en el descans, un cercle a tots els jugadors, i ell al mig donant instruccions. I després, quan marca Rojo... el primer que va a felicitar és Messi, que se sube a caballito.
És que ho sento molt, però Rocío Burgos hauria de passar per la universitat, i si li arriba aquest àudio, que li arribi, i analitzar els líders, la forma de lideratge, i veure què és un líder i què no és un líder. I no confondre un líder amb un totalitari, confondre un líder amb un egoista, ni confondre un líder... No cal, cridar per ser un líder. Si els millors líders són els que et diuen bé les coses, els que t'ajuden, els que estan per tu. I a mi em consta que Messi,
dins del vestidor,
és estimadíssim.
Es nota dins del camp, a més, que Messi és un líder. Cristiano no.
Però ho han dit moltes vegades, que Messi és un tipus de líder que no li fa falta dir res.
No.
La gent ja sap.
A Messi no li fa falta treure la samarreta amb un 4-1 de penal, quan ja l'altre equip està vençut i marcar musculitos. A Messi no li fa falta això.
Clar. A més, a les entrevistes també es nota. El Cristiano que diu que és guapo i ja està.
Sí, que li tenen enveja, que és el millor, que és rico. Bueno, insisteixo que van a per Messi, però que també crec que la gent no és burra i que de moment Messi,
està a vuitens de final i esperem a veure què passarà a Iniesta, perquè vostè coneix molt bé a Messi i ojo que no lo piquen mucho,
No hace falta gritar si en el vestuario Messi y yo somos los capos.
És que vostè també és un líder, Iniesta, encara que no ho sembli.
I fíjate, alguna vez me habéis visto pegar alguna voz o algo.
No, però el respecten moltíssim,
El dia de Van Mommel, porque me calenté, pero...
Clar que sí. Ja, com està el partit davant Rússia? Com ho tenim preparat?
Bueno, és a les 4 de la tarde.
El diumenge, sí.
Que és l'horari que mejor me va, porque es cuando más despierto estoy. Y bueno, pues esperando con ganas.
Estarà Golovin, seguit pel Barça, un dels millors jugadors russos. El Barça podria estar darrere del seu fitxatge, Bartomeu.
Pensava que era la empresa esta que reparten comida a domicili.
No, és un jugador rus, Bartomeu, que sembla que segueix al Barça, però agrada molt De Jong, de l'Ajax, que és el que podria estar més a prop.
Sí, tinc aquí el cromo de Panini i estem mirant el jugador del Mundial per poder fitxar-lo per la pròxima temporada.
I Coutinho i Paulinho, dos culers que van ser líders de la selecció brasilera. Ahí, Camacho.
Bueno, pues ahí estuvieron, joder, ahí estuvieron, la conexión azulgrana. Además, no sé si os fijaste que fueron trompintépic,
los dos.
Trompi, me lo dijo Manu Carreño en la retransmissió, joder.
Exactament. Doncs fins aquí les notícies esportives del dia.
Sí, sí, bueno, Albert, un últim comentari, que això és veritat, que van ser trending topic a Twitter.
Sí, sí.
Conexión azulgrana.
Paulinho i Coutinho.
Paulinho i Coutinho.
La connexió blaugrana, trending topic, aquí tothom mira per si mateix,
Sí, sí.
Dèiem que això ho saben la Kira i el Sergi i el David. David, que Katy Perry actua quan a Barcelona?
Sí, aquesta nit ve al Palau Sant Jordi a les 9:30 i a les 8:30 té com a artista convidada a Hailey Steinfeld. Estem molt contents perquè anirem a veure-la i Xavi Granda ens ha dit que també estarà per allà, així que ja us direm què tal.
Katy Perry,
Sí.
Escoltem música de Katy Perry, que avui visita la ciutat comtal, sabis consells i de seguida la tele, la ràdio i les curiositats de l'Anna Bautista. My breath, scared to rock the boat and make a mess, so I said quietly, agreed politely, I guess that I forgot I had a choice, I let you push me past the breaking point, I stood for nothing, so I fell for everything, you held me down, but I got up, already brushing off the dust, you hear my voice, you hear that sound, like thunder gonna shake the ground, you held me down, but I got up.
Soy Diego Díez, responsable de los establecimientos de La Dietética. Si os gusta el mundo de la medicina natural y las plantas medicinales, os invito a que me sigáis los martes y los jueves sobre las 9:30 en Fórmula Lesan, aquí en Radio Estel.
Per més informació de La Dietètica, truca al telèfon 93 451 66 26, 93 451 66 26 o ladietéticabarcelona.com.
Ràdio Estel. Tens cap molèstia avui? Mal de cap, mala circulació, alguna contractura? Doncs a 1:45 del migdia tens cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i els doctors Jacinto Valverde i Núria Lorite atendran en directe la teva trucada. De dilluns a divendres a 1:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel. ¿Eres un apasionado del hockey o del patinaje artístico? MacRoller, fabricante de equipamiento deportivo desde 1998. Visita nuestra web macroller.com. Sticks, protecciones, bolsas y troles de hockey y patinaje artístico. Todo para el hockey, patines y patinaje artístico. MacRoller.com. Vive sobre ruedas. Indica cupón el penalti en tu pedido y recibe un 10% de descuento, limitado a las 50 primeras compras. Del 5 al 12 d'agost, el Club Més Amics et porta a Terra Santa, un viatge de fe, cultura i història on visitarem punts claus com la muntanya del Precipici, la Basílica de l'Anunciació, la muntanya de les Benaurances, el Mar Mort, la muntanya de les Oliveres, el Sant Sepulcre i molt més. Del 5 al 12 d'agost, Terra Santa amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
S'apropa l'estiu i un any més al Casal dels Infants volem estar oberts per vacances.
Oberts a més de 2.000 infants i joves en situació social de vulnerabilitat.
Oberts perquè participin en casals d'estiu, colònies, camps de treball i el projecte de reforç del català Catestiu.
Per fer-ho possible, fer-nos costat.
Fes un donatiu a casaldelsinfants.org.
Ràdio Estel i Catalunya Cristiana organitzen el romiatge a Montserrat amb motiu de la festivitat de Sant Benet i en el marc de les celebracions del número 2000 de Catalunya Cristiana i del desè aniversari de la mort del recordat bisbe Carrera. Ens agradaria compartir amb tots vosaltres aquesta jornada, que començarà amb la recepció del pare prior, continuarà amb l'assistència a la missa conventual i una xerrada sobre el bisbe Carrera a càrrec del pare Bernabé Dalmau. Un dinar de germanor i una estona de temps lliure clouran aquesta jornada de fe i fraternitat. Per Sant Benet, tots a Montserrat. Trobareu més informació al setmanari Catalunya Cristiana o a la pàgina web de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
La tele a la ràdio.
Doncs analitzem ja les audiències televisives del dia d'ahir. Suposem que, com sempre, el Mundial i el partit del Brasil varen arrasar. Sergi Sampedro.
Doncs sí, el partit Brasil-Sèrbia és el més vist del dia amb un 36,6% d'audiència.
36% d'audiència al partit de Brasil, que, com hem dit abans, van guanyar dos jugadors del Barça, Coutinho i Paulinho, amb els seus gols. Bueno, després, sí. els postpartits també tenen les seves audiències, ho reparteixen entre 4 i Telecinco, en fi, que Mediaset ha passat de supervivientes al Mundial per liderar totes les classificacions d'aquests mesos d'audiències.
Sí.
Tremendo, eh? Què més hi havia?
Però el 36% és de 4, no?
Sí.
Que no facin...
Sí, clar.
De Telecinco.
El partit era de Telecinco o de 4? A Telecinco, no?
Telecinco. No, vull dir, com a vegades agafen les audiències i les junten dels canals de la TDT...
No. Ah, el 36,6 és Telecinco.
Vale.
Sí. Apel.
És com feien el Bimat, feien l'altre partit, el...
No, però aquest tindria una altra audiència.
Claro, aquesta audiència és del Brasil-Sèrbia.
Vale. Brasil-Sèrbia. Què més hi havia?
Doncs la Catedral del Mar continua forta a Antena 3 amb un 15,4%. Pesadilla en la cocina marca màxim de temporada amb un 12,5%. Felicitats, xicota.
Va haver-hi merder? Va haver-hi
marro? Jo el vaig veure, sí.
Bueno, la verdad que las últimas semanas estoy un poco light.
No, però explica'm què va passar, David. No va haver-hi cap enfrontament, això rotllo... Hermano Mayor, que doncs, és el que ens agrada a nosaltres.
Bueno, en el moment va ser més cúlpide del programa va ser quan la dona, la cambrera,
sí?
Contestava malament als clients.
Als clients.
Als clients, directament.
Sí, li deia...
I deia que llevamos media hora esperando. I pues te queda... Pues, y media hora más que te queda.
Sí, ¿Algo?
Sí. Y entonces el chicote lo vio y dice, pero ¿esto qué es? Esto es la vergüenza más grande que he pasado yo nunca.
Una vergüenza. Me es puse que... rojo como mi chaqueta.
Es que imagineu-vos que tú le digas una cambrera, solo te porto mitja hora esperant i que digui, pues media hora más que te vas a esperar.
Sí, señora, sí, y si no quiere, listo, se va de mi casa. Le dice así, señora, sí. Si no quiere, se va.
Se va de mi casa.
Así. ¿Ah, sí?
Así.
Pero esto fue cuando hicieron la reapertura y estaban ya con los platos nuevos.
Esto ya es el servicio bueno, en teoría.
Sí, esto ya era cuando, en teoría, ya había pasado todo y estaban más tranquilos.
O sea, Edu, esto una vez reciclado ya.
Sí.
Pero esto es buenísimo, este corte hay que sacarlo, por favor.
Mañana lo escuchamos, sí.
Molt bé. Doncs ja sabeu, Xicote, que segueix amb molt bones audiències amb el seu programa Pesadilla en la cocina. I a l'Hormiguero, que van estar Arturo Valls i Leo Harlem, oi?
Sí, van presentar la seva nova peli, que es diu El mejor verano de mi vida, i ens han explicat que com és gravar una peli d'estiu durant l'hivern. I Leo Harlem de donar un truqui perquè no surti al bau quan estan parlant.
Al bau de la boca, clar. Sí.
Ha sido un sufrimiento porque rodasteis una película de verano en invierno, ¿no?
Correcto. Hemos pasado frío.
¿Eso cómo es?
Pues duro. Es claro. Duro porque el horario del cine es intempestivo, pues ya si encima está escarchando y hay que estar en bermuditas y manga corta, pues a veces teníamos que meternos un hielo a la boca para poder hablar sin que saliera el vaho.
El vaho, del frío, porque... claro. No me lo creo.
Sí, es un truco muy bueno. Cuando te pones un hielo en la boca y cuando te toca hablar te lo quitas y no sale vaho. Wow. Un ratito.
Pero te queda la boca zapato, ¿no?
No, pero... ¡Acción!
Y estás ahí.
Hola, ¿qué tal?
¿Te has visto la película?
Sí. Bueno, toda no. La parte que se hizo con más frío. Ajá. Hubo una parte que hicimos en Tenerife, que la verdad, la cosa como tiene que ser. Un documental de osos polares en Benidorm, pues no, pero y al revés tampoco. O sea, que cada cosa en su sitio, pero sí que hubo momentos de bastante frío.
I jo tinc una pregunta ara per vosaltres, perquè, bueno, a part d'això del gel, perquè jo m'he quedat flipant, no tenia ni idea que treia el bau. Vosaltres éreu bons al col·le o no? Traieu bones notes o no?
Jo sí.
Sí.
Jo sí, jo no em queixo. Jo només vaig tenir un curs dolent, que va ser tercer de BUP i va ser perquè ens deixaven sortir a l'hora del pati i, clar, vaig descobrir el futbolín i el billar.
Tu deus estar bé, bona.
I aleshores va ser un curs, no, que vaig haver d'aprovar tot de cop els exàmens finals, però vaja, tenia capacitat i vaig poder-ho fer. Però no havia suspès mai ni una... No, perdona, no va ser tercer de BUP, va ser a COU. No havia suspès mai una assignatura a la meva vida. I a COU ens deixaven sortir, com érem els grans, a esmorzar fora.
Però
i, clar,
a COU...
Allà on anàvem hi havia billar i futbolí.
A COU quants anys tenies? Perquè jo això...
No ho sé, és un any abans de la uni, no me'n recordo ja.
16, 17,
han
no?
Han passat ja... molts, o una mica més, igual, no sé, 17, igual.
Sí.
És que ja em perdo amb aquestes nomenclatures.
Jo és que vaig fer FP.
Sí, directament FP, no? Doncs està molt bé, eh?
I què penseu, que Arturo Valls treia bones notes o no?
Jo crec que no.
No?
De fet, jo el conec, Arturo Valls, eh? No he parlat d'aquest tema, però jo el conec.
Pues, hablar, vamos a ver si treia bones notes.
A ver.
Oye, vosotros sacabais sobresalientes en el colegio.
Pues macho, yo sacaba buenas notas.
¿Eh?
Sí, yo también.
¿Te has traído las notas?
Sí. Pues te he traído las notas.
Por favor, es que lo hemos intentado, yo no tengo mis notas, tú tampoco, no creo
que... Yo las he perdido, pero tienes que fiarte de mí, sacaba buenas notas.
Mis notas originales, que me he sorprendido yo mismo, ¿eh?
Por favor.
Falsificadas y todo, originalmente.
Por lo visto, empecé pronto a falsificar, porque mira qué notas, tío.
A ver, lengua castellana, notable.
Notable.
Un valenciano no. Lengua valenciana, notable.
Notable, de categoría.
Matemáticas, sobre. Saliente.
¡Hala! Eso has copiado.
Ciencias naturales, notable, pero macho.
No sé. Había cuatro animales en aquella época, no había más.
No sé qué ha pasado.
La lagartija y una rana había.
Déu-n'hi-do.
Doncs era bo, era bo.
No, jo sí que guardo les notes, eh? Sí. No sé per on, però les tinc guardades.
Jo també. Jo tinc un armari a casa dels meus pares.
Uh-huh. I escolta, a l'APM què? Perquè va treure una bona audiència, l'APM, eh?
Sí, doncs aquesta setmana en Peyu aprèn idiomes als Catalans fan coses. I gràcies a Luis Morote, un jove que diu que és capaç de parlar japonès i alemany sense tenir-ne ni idea.
Perdona, saps que va treure l'APM un 24% ahir, eh? Sí. I joc de cartes un 23% de share. Doncs el que deies, eh? Un jove que diu que és capaç de parlar japonès i alemany...
Sense tenir-ne ni idea. I al final...
Això no m'ho puc creure.
Doncs ho corroboren amb una japonesa, a veure si és veritat o no.
Luis, quan vulguis pots començar. It's 41 fish iron through iron fishes iron fun. Alev, viva Putzamon, it's 41 fish. Després també parlo el japonès. Puta, és increïble, no? No és que, eh? I també puc fer el gènere femení. També sé una mica de tio.
Este no suena.
Feina tot japonesa?
Sí.
Hauríem de comprovar si aquest noi diu alguna cosa en japonès.
Conta, és que no te sé què hi ha. Són que també no estem gràcia.
Has reconegut alguna paraula?
No?
¿No tienes vergüenza?
No tiene vergüenza, no estás hablando nada.
O sigui, no ha dit res, a res, no?
No, no ha dicho nada.
És normal, però imita molt bé els sons.
No, sí, lo imita muy bien.
Los gentilicios.
Me recuerda a mi vecina, solo desde aquí.
Però és veritat que si tu no saps que s'ho està inventant...
A nosaltres ens la cola, segur.
A mi me la cola completament.
Sí.
I a Boris Izaguirre también.
Bueno, yo la verdad que estaba aquí embobadísimo pensando, bueno, ¿qué está diciendo?
Pero sonaba mucho, ¿eh? Y la mujer china era igual, ¿eh?
Sí.
Molt bé, molt bé. Sí. Enriqueta. Anem a parlar clar i català, o castellà, com vulgueu, amb l'Enriqueta. Buenos días.
Bon dia, Albert.
Bon dia.
Buenos días.
Per cert, felicitats a tu també, perquè, com dèiem, 25% de pujada d'audiència, segons l'Estudi General de Mitjans, Ràdio Estel, que segueix creixent. I vosaltres, que, com sempre reconec des del primer dia, heu estat recolzant aquest projecte, que acaba aquesta temporada demà, però que torna al setembre. Així que aquí estarem al peu del canó, eh?
Clar que sí.
I jo, orgullós de que un programa que du el meu nom, Fórmula Lesant, anunciï coses que funcionen de debò. Jo, si no, m'hi negaria. I és per això que, quan us parlem del Plan 1-2-3, jo ho he comprovat amb familiars meus, que funciona. I funciona totalment. 100%, amb registre sanitari europeu. Tenim damunt ja l'operació Bikini, i el Plan 1-2-3 aconseguirà que perdem pes de manera fàcil, ràpidament, i a més, amb només 3 setmanes, i en 3 passos muy sencillos, perquè la primera setmana, los sobres de pinya. Enriqueta.
Són els sobres de pinya, sí. El que ens fan és una neteja, Albert?
Sí,
eliminem les toxines, baixem volumen, i ja podem perdre més de 3 quilos.
3 quilos perduts a la primera setmana, eh?
A la primera setmana.
La segona setmana són els sobres de taronja.
Sí, que renovem la flora, són probiòtics, i ja podem també baixar 2 quilos més i aconseguim allò que dius, mira, tinc la panxolina plana. Pues
sí,
això.
Vientre plano, mira com lo tengo. Doncs sí, la segona setmana ho aconsegueixes amb els sobres de taronja. I la tercera són les setmanes de les càpsules.
Sí, són captagrasses que ens ajuda a captar, a cremar, a eliminar. Baixem 2 quilos més, però sense perdre massa muscular i sense passar gana. Importantíssim.
Clar que sí. El Plan 1-2-3 controla el greix localitzat, perds pes, volum i, a més, fins a 2 talles. És efectiu, amb qualitat farmacèutica, fàcil d'aprendre, fins i tot si menges a la feina o estàs de vacances. No són batuts, perquè tu segueixes menjant absolutament de tot, eh?
Clar que sí, Albert, per això. Perquè el Plan 1-2-3 és totalment natural, amb registre sanitari, no té efecte rebote, i, a més, ho pot prendre tothom, eh? Inclusiu persones que siguin celíaques, diabètiques i esportistes, eh? A més, ens controla la hipertensió, el colesterol i el sucre. Així que, si vols començar ja mateix, el Plan 1-2-3, truca al telèfon, que és gratuït, al 923-24-21, 923-24-21, ho pots tindre demà mateix a casa teva, no hi ha despeses d'envio, eh? I si em truques ara mateix, de part de Radio Estel, de part de l'Albert, te regalo una caixa del nostre té detox depurativo per baixar, bueno, per continuar eliminant toxines, eh? Vull dir, assegurat que baixaràs més de 6 quilos en aquestes 3 setmanes. 923-24-21.
900-23-24-21. Truca ara mateix de part nostra, de l'Albert, de Radio Estel, de Fórmula Lesant, i et regala aquesta caixa de té depuratiu, l'Enriqueta. 900-23-24-21. Funciona, no deixes de menjar en cap moment, perquè t'arribarà un manual amb instruccions nutricionals. Insisteixo que no són batuts que substituiran ni el dinar ni el sopar. Tu seguiràs menjant, però perdràs entre 5 i 6 quilos garantit en aquestes 3 setmanes. 900-23-24-21. Enriqueta, moltíssimes gràcies i felicitats també perquè la pujada d'audiència, també és teva, que bueno, tu estàs cada dia amb nosaltres.
Bueno, pues felicitats a la cadena, que s'ho mereix, t'ho mereixes tu també, Albert, eh? I un petó molt gran.
Un petó enorme. Gràcies,
adeu,
Enriqueta.
Adéu.
Nosaltres seguim aquí, a Fórmula Lesant.
Sabies que...
Sabies que curiositats que ens presenta l'Anna Bautista. Molt bon dia, Anna.
Molt bon dia a tots.
Avui la primera curiositat va sobre...
Història.
Doncs mireu, ja que estem en ple mundial i us veig a la majoria tan entusiasmats, us porto algunes curiositats sobre la història d'aquest torneig.
Bueno, no tots, perquè Sergi em sembla que és igual, i el David també.
Bueno, jo estic esperant... Bueno, jo els de l'Espanya sí que els veig.
A mi me gusta ver España.
Bueno.
Jo estic veient tots els partits.
Jo tots els que puc.
¿Eso por qué?
Però mira,
estoy súper enganchado.
El otro día viví Argentina, Nigeria, o sea que...
Pero, sí, pero David, tú di la verdad. A ti te ponen un concierto de La Pantoja en... Es igual, en Tele Mataró. O el partido de España y te vas a Mataró a ver el concierto.
Yo soy esa.
Hombre, estás comparando...
Claro,
una grande.
Claro. Está Messi, Maradona, pero luego está La Pantoja.
Bueno, yo de fet no vaig veure el darrer, ni tú tampoc, Ana, no vam veure el darrer partit de la selecció espanyola perquè ens van convidar a la preestrena de Casi 40.
Ah, sí, no.
Lucía Jiménez, David Trueba i Fernando Ramallo ens van cantar, ja ho he dit.
Sí,
molt. Aneu a veure la que us agradarà molt, és una gran pel·lícula, i ens vam perdre el partit d'Espanya.
Sí, tampoc a mi em preocupa gaire perdre el partit, però
sí.
La pel·lícula em va encantar.
Però jo m'anava assabentant, dic, ostres, està perdent Espanya, no pot ser?
Com vam sortir, bueno. El primer que va fer va ser mirar el mòbil, és veritat,
Sí, mira què passava.
El primer.
I preguntar al grup de Fórmula Lesana a veure com anava. En fi, però dit això, curiositat sobre la història del torneig,
Doncs mireu, el primer torneig de la Copa del Món es va jugar l'any 1930 i l'artífex d'aquesta competició va ser Jules Rimet, que va ser el tercer president de la FIFA i que portava lluitant des de l'any 1921 per aconseguir la seva celebració.
9 anys.
El trofeu del primer mundial, celebrat l'any 1930 a Uruguai, se'l van portar a la selecció anfitriona, que va guanyar 4-2 Argentina a una final davant de 93.000 espectadors. Estem parlant de l'any 1930.
Sí, però és una Argentina-Uruguai, Màxima rivalitat.
I degut a les dificultats que suposava viatjar a Sud-amèrica en aquella època, doncs només 4 equips europeus hi van participar.
No, això és com les àmfores del Real Madrid, com els primers títols, que no participava tothom, però vaja.
Sí, doncs...
Després compten igual.
Un moment molt significatiu de la història d'aquest torneig es va produir l'any 1966, perquè 4 mesos abans de que el Mundial es celebrés a Anglaterra, es va produir el robatori del trofeu que s'entregava al guanyador. Es trobava en una exposició pública al Westminster Central Hall i, a pesar de la seguretat extrema que hi havia al voltant de l'estatueta, els lladres van aconseguir emportar-se-la, no saben com, i van demanar per ella un rescat d'uns 17.000 euros.
A l'any 66, el canvi serien 17.000 euros.
L'organització, davant la por de no recuperar el trofeu original, va decidir fabricar una rèplica, mentre totes les forces policials d'Anglaterra lluitaven per intentar trobar l'original. Finalment la van trobar al sud de Londres, gràcies a un gos que es deia Pickles.
Ah, molt bé.
Mira que majo.
I una curiositat sobre la selecció espanyola és que va participar per primer cop al Mundial l'any 1934, que es va celebrar a Itàlia.
No pregunto com vam quedar, però m'ho imagino. I una altra curiositat és sobre...
Futur.
Futur!
Doncs sí, parlo de futur, però d'un futur molt i molt millorable... Perquè si pensem en la muntanya, normalment ens ve al cap aire pur, ens ve al cap natura, puresa en el paisatge. I si pensem en l'Everest, doncs encara hauria de ser un lloc més ben preservat degut a la dificultat d'accedir a la part més elevada per la majoria de les persones, no? Uh-huh. Doncs res més lluny de la realitat. La primera expedició a l'Everest la van realitzar l'any 1953 Edmund Hillary i Tenzing Norgay. Des d'aleshores, cada cop són més els muntanyers que escalen els 8.848 metres del pic més alt del món després de pagar milers d'euros a les agències de trekking i escalada. L'any passat un total de 600 persones van arribar al cim de l'Everest i el problema que això suposa s'està començant a veure clarament degut al desgel de molts glacials per l'augment de la temperatura. I és que l'Everest s'està convertint en una gran deixalleria on es poden veure tendes de campanya abandonades, ampolles d'oxigen i altres equipaments que han utilitzat els que practiquen l'escalada a l'arribar.
És que la raça humana és que acaba amb tot,
Sí,
amb el mar, amb les muntanyes, amb tot. Els pics més alts, és increïble, vaja.
I convertim coses sanes en coses que són totalment inviables.
Sí, sí.
Doncs l'any 2017 un equip d'escaladors de Nepal va fer una campanya de neteja i va recollir 25 tones d'escombraries. Aquest any han recollit una quantitat superior a aquestes 25 tones, però continua sent una fracció mínima de les deixalles reals que encara es poden trobar a la muntanya. Mesures que està prenent el govern de Nepal, per exemple, va obligar fa 5 anys a que totes les expedicions paguessin un dipòsit de $4.000 abans de pujar, que es retornarien si baixaven de la muntanya amb un mínim de 8 quilos de deixalles per persona, és a dir, les retornaven si la gent, les deixalles que produïa a la muntanya, les tornava a la part de baix de la muntanya. Però la majoria d'escaladors renuncien a recobrar el dipòsit, és a dir, prefereixen perdre aquests 4.000 dòlars abans que baixar amb els residus que generin a dalt. I això ja està tenint conseqüències immediates, el futur no pinta gaire millor, per les comunitats de persones que viuen a la zona, ja que les reserves d'aigua s'estan contaminant i amb el desgel i les precipitacions arriben a les zones poblades i, per tant, a l'aigua de consum.
Molt bé, doncs és una segona curiositat que ens explicava l'Anna Bautista i acabarem amb una tercera que va sobre...
Ciència.
Ciència.
De quin color aneu vestits avui, va? Faig una pregunta, els que esteu...
Jo, pantalons verds i una camisa, no sé.
Algú va de vermell?
Sí.
No, la Kira i l'Àxel una mica.
L'Àxel, bueno... blanc i vermell.
Doncs us dic, si us voleu sentir més atractius, us heu de vestir de color vermell, perquè ho diu la ciència.
Mira. Ah, mira.
Popularment s'associa el vermell a la passió o a l'amor i també s'utilitza com a senyal d'alarma, perquè capta l'atenció d'immediat. Per això està present en moltes senyals de trànsit. També pot tenir connotacions negatives si ens referim, per exemple, als números vermells. Però ara podem afegir també que, segons un estudi que s'ha realitzat a Suïssa, les persones que vesteixen amb tons vermells es veuen a si mateixes més guapes i atractives que les que van vestides, per exemple, de blau. Per fer la investigació, els científics van demanar a un grup de voluntaris que es vestissin amb una samarreta blava o vermella, els deixaven triar, i que entressin a una espècie d'emprovadors de botiga on hi havia miralls, i després els van fer avaluar el seu atractiu. Posteriorment, els van demanar que es fessin una foto, que es tornessin a avaluar després de veure com sortien en aquesta foto.
Uh-huh. I el resultat?
Concloent, els que anaven vestits de vermell se sentien molt més atractius, ja que el vermell és un color que predisposa a cridar l'atenció, i aquells que l'utilitzen en les seves peces de vestir tenen una millor imatge de si mateixos. Jo no tinc roba vermella, això ho haurem d'arreglar.
Me'n recordo, Albert, quan vam entrevistar l'Andrea Vilallonga,
sí?
Que ens va dir que si volíem desviar l'atenció d'algun punt del nostre cos, ens fiquéssim alguna prenda o alguna cosa de color vermell en un altre lloc que volem potenciar.
I és veritat, el del blau, perquè és un color més depriment, més...
Sí, sí, me'n recordo.
Yo lo único que tengo rojo, pero me lo pongo noche vieja.
Exacte,
ja sabem. El Toni diu que té els calçotets vermells, això val?
Sí, també val.
Per desviar l'atenció.
És una prenda que es posa habitualment al cap d'any.
Sí.
Això diuen que donarà sort, eh?
Sí, bueno.
Escolteu, expliqueu-me com va allò de la cistella de Caprabo, que hem de parlar amb els nostres advocats de capçalera immediatament, eh?
Doncs sí, Albert, com ja saps, la cistella de Caprabo que sortirem cada dilluns, aquest dilluns ho farem dins la fórmula Estel, no dins la fórmula Lesant, podreu entrar a la web de Radio Estel a l'apartat de promocions a www.radioestel.cat i omplir aquest formulari amb una senzilla pregunta. En quin parc temàtic de Catalunya pots anar amb descomptes comprant a Caprabo? Aquesta és la pregunta que us fem aquesta setmana. I trobareu alguna pista a la web de Caprabo, a www.caprabo.com. Recordem, www.radioestel.cat, a l'apartat de promocions, omplir el formulari i una cistella de Caprabo pot ser teva.
Molt bé, com us deia, tenim els millors advocats de Catalunya cada dimarts i cada dijous aquí a Fórmula Lesant. Els escoltem.
Quan a la teva feina passes d'estar en nòmina... Està nominat? Català Reynon Advocats. En cas d'acomiadament, si tens un problema, truca'ns al 93 201 5727 i trobarem la millor solució. I també en cas d'invalideses, separacions, herències, 93 201 5727. Català Reynon Advocats. Si tens un problema, estem al teu costat. Vale.
Doncs aquí estic amb els millors advocats de Catalunya, amb la Gemma i en Jordi. En Jordi i la Gemma, molt bon dia a tots dos.
Hola, buenos días.
Bon dia.
Dir-vos que ahir va sortir l'EGM, 25% de pujada, i Ràdio Estel, que es situa ja amb uns números importants, després de dos EGM seguits pujant, superant algunes emissores o algunes cadenes que teòricament haurien d'estar per damunt, però així ha estat aquest EGM. Fem pinya amb una cadena com aquesta, poquet a poquet, però en un EGM on gairebé totes les cadenes han baixat, nosaltres hem aconseguit pujar, i en concret un 25%, que està molt bé. Pues
felicitats a tots.
I felicitats a vosaltres perquè sou part important del programa. Dos dies a la setmana responent consultes dels nostres oïdors. Doncs crec que és una de les seccions més importants de Fórmula Lesant. I com sempre he dit, per mi un luxe i un plaer. Demà acabem temporada, comencem al setembre. però amb gent bona també és molt fàcil fer audiència, les coses com siguin.
Moltes gràcies.
Sense un bon equip no es pot fer res.
Gràcies, encantados.
I la gent ho sap veure. Per cert que a Català Reinon obren juliol i agost, si teniu algun problema, perquè la gent diu, què passa si tinc un problema al juliol o a l'agost? Doncs que Català Reinon estaran oberts, Estan oberts.
Sí, i tanto. I, además, s'ha de tenir molt en compte perquè los despidos se nos pasa el plazo si no los tramitamos en tiempo y,
¿sí?
Y los empresarios muy listillos aprovechan estas fechas para despedir a la gente porque, bueno, pues ya ir en septiembre a mirarlo, ¿no? Que en septiembre se te ha pasado el plazo.
Correcte, ¿eh? Si hi ha temes d'acomiadaments, no deixeu passar l'agost perquè se l'haurà acabat el termini al treballador, ¿eh? És important que si teniu aquesta sensació o us comuniquen ara un acomiadament que ho feu saber. Jo us dono el telèfon de Català Reinon, 93 201 57 27. Si us passa això mateix que han explicat durant el mes de juliol, no perdé, no, res, ni un minut perdeu. O al mateix agost, truqueu-los, que us ho solucionen. 93 201 57 27. Ho agafeu, ho enganxeu amb un gomet o amb un imant a la nevera, aquest telèfon, i si teniu qualsevol problema, els truqueu. 93 201 57 27. Estan a l'Avinguda Diagonal 449 de Barcelona i al carrer Església 7 de Sabadell. Ens diuen, quisiera saber si és possible reclamar los gastos de constitución de mi hipoteca de 2010.
Pues home, ho estem reclamant tot, és a dir, que les despeses que s'hagin patit per la constitució de la hipoteca i tal, pues s'ha declarat de moment que són clàusules nul·les. Sí que és veritat que el Tribunal Suprem ha especificat que tot el que té que veure amb impostos, pues no, teòricament no estaria obligat a pagar-lo al banc, sinó que sempre i en tot cas el sol·licitant, el prestatari, però sí que hi ha uns càrrecs allà de notari, de registre, de taxació, i a vegades comissions d'apertura, que totes aquestes despeses s'han declarat que a l'acord que tot ho pagui el prestatari és nul. Per tant, el que s'està fent normalment i el criteri del jutjat 50, que és el que s'encarrega a Barcelona concretament, pues, ja ha decidit, juntament amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que es reparteixi el 50%. És un criteri i més o menys sempre s'està seguint així. Però tenim en compte que l'impost sempre és l'import més elevat. Per tant, moltes vegades l'import que es reclama per tema de despeses, si només és això, moltes vegades no és del tot econòmicament rentable el demanar-ho, perquè, clar, si estem reclamant 700-800 euros, pues, a lo millor després d'un any i mig de procediment potser no interessa ni poder pagar un advocat, un procurador, totes les despeses que suposa una reclamació judicial.
Perfecte. Doncs si teniu una situació similar, 93-201-5727, el telèfon de Català Reinon diu: llevo 5 años trabajando en una empresa, jamás he tenido ningún tipo de problema y justamente al enterarse que estoy embarazada me han despedido. Según pone la carta, por causas objetivas. ¿Puedo hacer algún tipo de reclamación?
Claro que sí, claro que sí. Es decir, que ese despido es nulo, sin ningún lugar a dudas, la tienen que readmitir y el tiempo que tarde en salir el juicio le tendrán que pagar los salarios de trámite, con lo cual la protección es absoluta y ese despido objetivo tendría que ser, bueno, un despido absolutamente justificado que no afectara solamente a esta trabajadora, sino que estuviéramos hablando pues de una multitud de trabajadores y se viera claramente justificado el motivo objetivo, si no, y más, nada más comunicarlo, está ganado seguro.
Perfecto.
Això va passar amb una reclamació que vam tenir de l'entitat Bankia, quan va haver-hi uns acomiadaments brutals, molt massificats, i hi havia diferents embarassades allà, i bueno, pues, les sentències, inclús del Tribunal Suprem, van dir que no era nul perquè bueno, pues l'acomiadament objectiu estava suficientment justificat per part de l'entitat bancària, perquè no només havien acomiadat a les embarassades o a 30 persones, sinó que eren milers. Per tant, en aquell cas, pues no, però és el que diu la Gemma, vull dir que casos d'aquests tampoc no n'hi ha cada dia, i per tant, lo normal és poder obtenir una nulitat d'aquell acomiadament.
D'aquell acomiadament, si teniu qualsevol problema, insisteixo, 93-201-5727, al teléfono de Català Reinon. Digo, el pasado mes de abril acudí a una clínica dental a quitarme una muela picada y el resultado fue que me han quitado una muela que no era. ¿Puedo reclamar?
Pues sí, porque la verdad es que es un error demasiado evidente. Se equivocaron totalmente y, por lo tanto, las negligencias, diferente sería que hubiera sido un fallo aceptable, un fallo que bueno, a los médicos le podemos exigir una responsabilidad pero hasta un límite. También entran en una zona de riesgo siempre para salvarnos la vida. Pero claro, que te quite una muela, que está sana, eso es un error de principiante.
Doncs si us ha passat quelcom semblant, alguna negligència mèdica que vulgueu denunciar, poseu-vos en contacte amb Català Reino, 93-201-5727. I acabem, diu, hace unos días, mientras trabajaba, conduzco de un lado para otro, en un semáforo golpeé por detrás a otro vehículo. Hicimos el parte correspondiente, ya que no me declaré... me declaré la culpable. Digo, estoy en rehabilitación por la espalda y me pagará la mutua sin que afecte a mi sueldo, pero ¿tendría derecho a indemnizar lo ocurrido en el trabajo, durante el trabajo?
Aviam, en principi no, perquè la, o sigui, ja estem, ja està dient de que la mútua li està pagant la baixa, pues, la baixa mèdica del treball per no poder anar a treballar. Perfecte.
La culpa era seva, ho reconeix.
Clar,
no?
La culpa era seva, aquest és el problema. Llavors, evidentment, quan un és el culpable de les lesions, pues, és molt difícil. O sigui, aquí ni siquiera la compensació, perquè, a més, en el parte que diu que ja van signar i que ja va acceptar totalment la culpa, pues, llavors és molt complicat aquí intentar demanar res, perquè és que la culpa és d'ella, per tant, no hi ha manera.
Perfecte, però si heu tingut qualsevol tipus d'accident amb lesions, com jo he explicat més d'una vegada, i el meu fill Àxel, que està aquí a l'equip, ho va corroborar, que ens van aconseguir, gràcies a Català Reino, la màxima indemnització, accident amb lesions, porten molts anys, tenen molta experiència...
Clar, a nosaltres venen al despatx i analitzem una mica les circumstàncies, veiem tota la documentació i les proves que hi poden haver-hi i tal, i a partir d'aquí pues, informem del que es pot treure, del que es pot fer, de si hi ha manera de poder-ho reclamar o potser més val oblidar-ho perquè tens tots els riscos de perdre, no?
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Jordi i Gemma. Gemma i Jordi, aquí se us estima molt i vaja, que per mi sempre sou part de qualsevol programa on jo estigui. Moltíssimes gràcies de tot cor.
Moltes gràcies,
Albert.
Te queremos mucho, lo sabes.
Un patonet i que tingueu molt bon estiu, eh?
Igualmente, a ver.
Igualment,
nos volvemos a ver.
Gràcies. I la gent ho sap, que Català Reinon segueix obert el juliol i el mes d'agost. Com sempre, feu-me cas amb això, feu-me cas, si us plau, els que m'escoltin. Amb un imant a la nevera, apuntat al telèfon, 93-201-5727, que malauradament mai sabem quan tindrem un problema, i amb aquest telèfon a prop segur que aquest problema serà menys problema. 93-201-5727, Gemma i Jordi, els millors advocats de Catalunya.
Quan deixa de parlar i besa'm, es transforma en deixa de besar-me i parlem. Català Reinon Advocats. En cas de divorci, si tens un problema, truca'ns al 93-201-5727 i trobarem la millor solució. I també en cas de reclamacions, desnonaments, acomiadaments. 93-201-5727. Català Reinon Advocats. Si tens un problema, estem al teu costat.
Si tienes dolor articular de cuello, rodillas, piernas, espalda, fatiga, entumecimiento corporal, pásate a lo natural con Curamento, tanto para dolor crónico como agudo.
Curamento son cápsulas de laboratorios Loeor, con registro sanitario europeo, a base de plantas medicinales que eliminan el dolor, la inflamación, regeneración y lubrican las articulaciones de triple acción.
Con cúrcuma
es antiinflamatoria, artrosis, depresión e insomnio.
Con arpagofito,
analgésico, artritis, hinchazón y dolor de cabeza.
Y la ortiga verde
fortalece el sistema inmunológico. Anemia, estrés y mejora la circulación.
Pruébalo llamando al 93-249-2300. Es natural, no daña el estómago ni tiene efectos secundarios. Apto para todos, celíacos, deportistas, diabéticos. Curamento elimina de forma natural el dolor muscular y de huesos. Lo vas a recibir sin ningún gasto de envío. Llamando al 93-249-2300.
Y hoy plan ahorro, comprando un tratamiento completo, una caja más de regalo. Y las 20 llamadas más rápidas, el té de triple acción de hierbas medicinales. Es también gratis.
Despídete del dolor en el 93-249-2300.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom. Els teus dubtes sobre salut, atesos pel doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite. Deixa el teu missatge al contestador del programa, 93-409-2777, 93-409-2777, o envia'ns un missatge a salutnaturalpertothom@radioestel.cat. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Cada Cava Ludens, per acompanyar-nos en celebracions, festes, aniversaris, un cava d'una meravellosa cava. Busca'ns a cavaludens.cat. Recorda-ho, cavaludens.cat. A Laboratoris Maen recomanem sempre una alimentació saludable, però de vegades la falta d'activitat física o l'excés d'exercici fan que haguem d'ajudar la nostra dieta amb nutrients específics. Els complements alimentaris de Laboratoris Maen t'ajuden a tractar dolències i cobrir aquestes petites mancances. Però no tots tenen la mateixa qualitat. A Laboratoris Maen portem 20 anys cuidant els nostres processos i productes naturals perquè tu puguis cuidar de tu. Perquè la salut i el benestar han de ser sempre de qualitat. Troba'ns a herbolaris i per a farmàcies.
Ràdio Estel.
Doncs, nois, això ha passat molt ràpid avui. Sí. Moltíssimes gràcies per sintonitzar-nos. No deixeu ara Ràdio Estel, que ve molt bona música amb en Joan Trias i companyia, eh? Edu, companys, fins demà.
Fins Adeu. Demà, que vagi bé el dijous. I a gaudir.
Sí, sí, molt.